El gall del monestir. No, 29 minuts. Benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir amb Jordi Casas, Domènec Miquel i Sam Abrams. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
De fet, la tertúlia ja havia començat, com sol passar amb els minuts anteriors, que són uns minuts molt entretinguts. Tinc diversos temes sobre la taula. Voldria parlar d'un tema que és el d'obertura avui a cua.cat. És el futur dels consells de barri, els òrgans de participació ciutadana que substituiran els consells de districte, que començaran a ser una realitat a partir de dimarts de la setmana vinent en un període de constitució que s'allargarà dues setmanes. L'alcaldessa Mercè Conesa presidirà les sessions constitutives dels consells de barri que, en compliment del nou reglament orgànic municipal, doten ara el centre de la ciutat de dos espais de participació i permeten l'accés d'entitats de tots els àmbits. Com veuen aquests consells de barri? Consideren que poden tenir més operativitat que els anteriors consells de districte, que en moltes ocasions van quedar totalment enquistats i no donaven solució a les demandes dels veïns, o temen que simplement sigui un allargament d'aquella situació que no va acabar de satisfer cap de les parts implicades? Qui vol començar?
Bona pregunta.
Jordi.
M'està fent una bona pregunta.
Bon dia. Això vol dir que t'agrada la resposta que pots fer.
Ja, home, ja, quan era regidor aquest tema l'havia treballat bastant, el primer rom. A veure, jo, tres coses. El tema de la participació és un tema molt complicat, eh? I no té solucions fàcils. La meva experiència, el que he pogut reflexionar sobre el tema i l'experiència pràctica, em diu que és un tema molt complicat on mai les dues parts estan contentes. Dos, qualsevol hora de participació vol dir que s'han de reunir dos requisits. Un, la voluntat de l'equip de govern o de l'Ajuntament de cedir poder, ho dic en sentit, o competències o atribucions, si tu vols. I dos, el que hi hagi un teixit associatiu amb ganes de participar i que realment tingui gruix i que doni sentit a aquests òrgans. L'experiència dels consells de districte ha sigut, jo crec que han mancat les dues coses. Una, que inicialment era bastant ambiciós, el projecte, però després va anar quedant buit de contingut per la pròpia dinàmica de l'Ajuntament i del govern, i això crea una sensació de frustració als que hi han de participar i es va alentint la cosa, es va empobrint, i al final acaba sent una cosa que serveix de poc, que crec que és la reflexió que han fet des dels diferents consells de districte del Florista, dels Plans i Missol. Ara se li canvia el nom i s'amplia, en teoria, a dos consells més de barris al centre, d'acord amb els districtes electorals. A veure, jo no he parlat d'aquest tema i tal, jo soc molt escèptic que això pugui consolidar. Quan es van crear els consells de districte, eren uns barris amb una idiosincràsia bastant pròpia, bastant poc discutible. Una altra cosa són les dimensions de cada un. Les Planes, la Floresta i Mirassol d'aleshores, de l'any 89, eren barris amb una idiosincràsia i amb un teixit associatiu propi claríssim. Després les coses han passat com han passat, i sobretot Mirassol ja no té res a veure amb el que era fa 25 anys. Ara, a Sant Cugat, que hi hagi un teixit associatiu propi de cada un d'aquests districtes que doni gruix a la participació i que doni sentit a la gestió d'aquests consells de barri, jo tinc els meus dubtes, perquè, per exemple, el districte de la zona aquest, bueno, el Joan Maragall, l'associació de pares i del Joan Maragall és de tot el municipi, no és d'aquest districte en concret. Associacions de veïns concrets d'aquell districte, doncs, n'hi ha poques, no?
Ni el Club Muntanyenc, ni...
Domènec?
És igual, ni la Unió, ni, és a dir, són... A veure, totes aquestes entitats són entitats de la ciutat, i no són entitats d'un districte concret, i això serà un problema, perquè, esclar, al cap i la fi, diguéssim, s'hauran de signar a un districte, no?, al final, o podran ser de diversos.
Representa que els hi pertoca anar al districte o al consell de barri on tinguin la seu, per entendre'ns. Sam, participació.
Una qüestió geogràfica no soluciona el problema de la població. És a dir, que estigui la Unió aquí a tocar, com qui diu, no soluciona el tema dels participants en aquella entitat amb el qual tens aquest problema, evidentment. Jo crec que, estic d'acord amb el Jordi que és una qüestió d'una gran complexitat, però, és clar, no per això, diguem-ne, s'ha de deixar d'intentar. perquè jo crec, diguem-ne, que una ciutat com Sant Cugat no pot funcionar, diguem-ne, amb un govern a la seva banda, un teixit associatiu per la seva banda i a la població civil per una altra banda. És a dir, s'ha de mirar de coordinar i, evidentment, la dialèctica en aquestes qüestions sempre és difícil. Sempre és difícil, però, diguem-ne, justament es proposa com a objectiu, com a ideal, arribar a una entesa i arribar a una interactuació conforme, diguem-ne, en definitiva, el govern no vagi completament per la seva banda. I penso que ja va sent temps de trobar aquestes eines, en definitiva. Jo també tinc els meus dubtes sobre les seves possibilitats reals i les seves eficàcies, i sobretot davant de qüestions que, quan intenten revifar un projecte, li canvien de nomenclatura, i canvien districte per barri. Bueno, què estem parlant quan parlem de barri i què estem parlant...
Que, de fet, la demarcació serà precisament per districtes.
Exacte, sí.
I aleshores, a vegades, aquestes coses, intentar ressuscitar, diguem-ne, una cosa que ja ha fallit canviant-li el nom, potser no és la manera d'encarar el problema. Però, insisteixo, és importantíssim que, diguem-ne, aquests tres sectors puguin arribar a una entesa operativa. I que no és fàcil ni a Sant Cugat, ni a Badalona, ni enlloc, perquè cada ciutat té la seva complexitat. Però jo crec que una de les assignatures pendents de Sant Cugat, i sembla mentida amb el nivell de vida que hi ha aquí, amb el nivell educatiu que hi ha aquí, etc., que costi tant trobar maneres d'anar vertebrant aquesta societat i que cadascú tiri per la seva banda. És que no... És, sembla mentida. Això un ho esperaria, diguem-ne, d'un lloc territorial molt més amagat, amb menys eines, amb menys nivell econòmic, amb menys nivell educatiu i cultural.
Sí, però també diguéssim, a veure, aquest tipus de model que obliga és que la gent estigui enquadrada dintre d'una entitat. Eh? És a dir, si no està enquadrada dintre d'una entitat, la persona que no pertany a cap entitat difícilment hi podrà ser representada i difícilment, diguéssim, podrà participar-hi. Eh? I a veure, sobretot, diguéssim, mirant el perfil que hi ha aquí a Sant Cugat d'aquesta gent que té nanos i que està pagant hipoteca i que treballa moltes hores i que moltes vegades doncs, no té temps material per ser, diguéssim, d'una associació, aquesta gent quedarà absolutament al marge d'aquesta participació, no? De la possibilitat de participació, em sembla.
Que quedi clar que jo en soc un absolut partidari de la participació ciutadana, només he de deixar constància de la complexitat. Dos, el sistema d'elecció és important. Ara deia una cosa al Domènec, jo no recordo malvaris el seu dia, però com que porten 4 anys discutint, al final ja te n'oblides, això és com els processos judicials, no? Però em sembla que el Reglament de Participació Ciutadana, a part de la representació per entitats, preveu participació directa dels ciutadans, aquell sistema, suposo, m'imagino, parlo per parlar.
Sí.
De totes maneres, el sistema d'elecció és important perquè ara ens hem trobat, per exemple, un problema amb el Consell Municipal de Cultura, no? Vull dir, una previsió que es preveu, si això no se diu amb el que és un consell sectorial, no? Perquè a vegades aquest és un tema important. Després hi ha aquest tema. La gent, a veure, no tothom està en condicions o en disponibilitat de dedicar hores seves a participar en un òrgan d'aquest, no? I si veu que no té gaire resultats, encara pitjor, perquè llavors es desanimen. I últim, jo sempre he defensat una llei de ferro, que és que quan més organismes, menys participació. I aquí, si tu agafes el ROM que s'ha aprovat del Reglament de Participació Ciutadana, s'han creat una quantitat d'organismes extraordinaris.
Sí, sí.
Perquè hi ha el Consell de Ciutat, els sectorials, els Consells de Districte, els infants, no sé què. Ostres, no sé si tenim massa crítica suficient per tants organismes. Jo soc partidari de pocs, però que funcionin. Però bueno, ha, però de totes maneres, com diu el Sam, aquest tema no està resolt enlloc. Enlloc. Independentment de la composició social, sociocultural i de les dimensions del municipi. No està resolt enlloc.
No seria millor un sistema on, per exemple, poso un escenari de futur, els santcugatencs elegíssim directament quin és el regidor del nostre districte i nosaltres poguéssim, aleshores, demanar comptes d'allò que es fa o no es fa en el nostre districte? Per exemple, a Mirassol elegíssim directament un dels candidats que es presentés i atengués a la ciutadania, com s'atén, per exemple, a Anglaterra, que tenen la seva oficina, reben les seves queixes, les seves sol·licituds, i nosaltres després poguéssim passar comptes amb aquest regidor, que podria ser d'un color diferent, per exemple, del que estés governant en majoria al ple.
En teoria, jo soc partidari de l'elegir els regidors de tot el municipi, que ara, en teoria, però ja no sé com està el tema, perquè ja, a part dels consells d'estit que hi ha en el Consell de Barri, hi ha l'oficina de districte. En teoria, la Floresta de la Bisó i les Planes, que és una descentralització d'una sèrie de serveis de l'Ajuntament, i hi ha un regidor que presideix el Consell, que hauria de ser el regidor del districte, que estigués allà unes hores i atengués... Jo crec que, en teoria, ja està dibuixat això. El que passa és que no hi ha una tradició que funcioni així i no funciona. I no ho sé, ara a partir d'ara ja no ho sé, perquè, però jo crec que sigui un regidor escrit en un districte i que canalitzés la problemàtica del districte i a ser possible que fos d'allà, jo crec que seria una bona manera, jo crec que sí.
Bueno, és tal com funciona per la ciutat de Barcelona, eh? Barcelona funciona així, no? Hi ha els consells de districte, hi ha un regidor que està assignat en el districte i que qualsevol ciutadà el pot anar a veure, sí, pot parlar, diguéssim, en el districte, no en l'Ajuntament, eh? L'Ajuntament ho dóna important, però vull dir, doncs, aquesta voluntat d'apropar-se molt més a la gent. No?
I una última reflexió, sí. Sant Guàrdia són 85.000 habitants, vull dir que ja comencem a tenir necessitat de centralitzar.
Poca broma. Sí. I després jo crec que és molt important que tot això s'acompanyi amb una campanya de sensibilització, és a dir, de que el ciutadà entengui, perquè jo crec que el ciutadà mig de Sant Cugat no acaba de saber quines eines té per, diguem-ne, arribar a fer el seu input.
Això segur.
Per molt, diguem-ne, que crec que l'Ajuntament de Sant Cugat es deixa veure, l'alcaldessa no està segrestada, la veus pel carrer, hi ha una intenció de proximitat i d'acostament, però jo estic segur que la majoria dels ciutadans no saben ni l'importància que té ni les eines que té a la seva disposició. I altra vegada tornem a treure el tema aquí de la deficiència social de la democràcia en aquest país.
Jo estic d'acord amb tu que la pedagogia d'explicar els instruments aquests és fonamental. Jo estic convençut que hi ha moltes entitats en Quat que encara no saben que tenen la possibilitat de promoure una pregunta al ple i d'intervenir. Uh-huh. Jo estic convençut. I això existia al teu ROM i s'ha posat en aquest. Jo crec que moltes entitats no ho saben. I això, per mi s'ha de pensar per explicar-ho, que tampoc és fàcil, però almenys que la gent sàpiga els drets que té, una altra cosa és que els exerceixin, no? Però estic d'acord amb tu, molta gent ho sap.
Jo sé, per exemple, que com a estranger fixat aquí, de tant en tant jo rebo notícies de l'Ajuntament que volen saber si continuo empadronat, si visc aquí i tal i igual. És a dir, saben on soc, però mai de la vida ningú des de l'Ajuntament s'ha acostat a mi per dir-me, escolti, vostè com a ciutadà d'aquí, d'aquesta ciutat, vostè té a la seva disposició aquestes eines i tal i que qual. El que rebo és informació, un número que puc trucar per fer una consulta, però això no és la sensibilització de cara a la socialització democràtica.
És que has dit una cosa que trobo curiosíssima, no? Diu, em pregunten si estic empadronat, però escolta'm, els registres de l'empadronament els tens tu o els té l'Ajuntament?
Si volen saber si jo m'hi mort o si me n'hi he anat o...
Vale, perdona, però vull dir, llavors ho havies
pensat. Un fe de vida, un fe de ciutadania.
Cada dos anys has d'anar a renovar.
No, cada dos anys, no, és de cada tant en tant, es desperten i aleshores hi ha una mena d'alarma general. Vostè hi és o no hi és?
Perquè els estrangers, en teoria, cada dos anys han de renovar l'empadronament, ja ho sabeu, això. Bueno, perdona.
Domènec.
No, que això ho trobo curiós, que a veure, que si es tenen els registres ho saben, si estàs empadronat o no estàs empadronat, i si te'n vas, diguéssim, s'ha de cursar una baixa, no?
I per això, ja
no et pots donar l'alta en un altre lloc, sí, si no hi ha la baixa corresponent.
En teoria, els ajuntaments han d'estar comunicats.
Doncs clar.
Una cosa, m'has donat una idea que no sé si s'està fent, però una de les maneres podria ser, bueno, ara ja perquè ve poca gent, però amb aquest allau de gent, de persones que venien, que quan s'empadrona una persona, donar-li un sobre que, entre altres coses, li expliqui tots aquests mecanismes, per exemple. Jo no sé què es dona quan un es va empadronar, però una de les coses que es diu és com dir, entre altres coses, el moment associatiu de Sant Quat és aquest, li diuen per si vol participar, i els mecanismes de participació són aquests. Jo no sé si s'està donant, però això seria una cosa que, almenys el que acaba d'arribar, no sé si s'ha fet això, no tinc ni idea.
El metge en alguna època sí que em sembla, diguéssim, que es donaven això a les entitats.
No sé què es donava, exemple, però clar, això és el mínim. Quan vas a viure un lloc...
Les instruccions, bàsicament.
No, en quina realitat... Per exemple, Jo vaig estar a Manlleu, per exemple, això ho fan de cara als immigrants, però pot anar qui vulgui, eh? Em sap què és? Dos cops al mes, els dijous? No, un cop al mes, dijous al matí, dijous tarda, fan una xerrada per la gent que vulgui anar, però bàsicament per immigrants, explicant què és Manlleu, quines entitats hi ha, què és la que diu l'ordenança cívica i tal i qual. Bueno, un municipi d'unes dimensions més petites, però a mi són coses d'aquestes em semblen estupendes. Jo hi vaig anar una per curiositat i hi havia 7 o 8 persones. La gent d'allà va sortir amb una idea de la ciutat on vivia, no?
I sí, jo crec que un dels greus problemes de la nostra societat actual, arreu del planeta, sobretot en el món occidental, és l'atomització de la societat, de que cadascú té el rei al cos i cadascú és, diguem-ne, el rei del mambo. I això no, és a dir, justament has de treballar en contra d'això, i la base de la democràcia en aquest país, a nivell estatal, a nivell autonòmic, a nivell provincial, etc., la clau de volta és la teva proximitat, com tu vius, diguem-ne, el que tens al voltant. Això és així, i després hi ha un altre vici, que és el vici de pressuposar que la gent, ara que tu deies això del sobre amb la informació, de pressuposar que el ciutadà no llegeix res i que en màxim amb un PowerPoint li pots explicar les coses. És a dir, que el ciutadà és inútil.
Ara m'has tocat un bon tema, el PowerPoint.
Inútil, inepte, i aleshores se li ha de simplificar les coses. No. El ciutadà se l'ha de convidar a participar i a utilitzar l'aparell intel·lectual que té, que per alguna cosa Sant Cugat té un nivell educatiu altíssim.
Sí, un cert mínim esforç se'ls ha d'exigir al ciutadà, sí.
Clar que sí.
D'acord amb tu.
Sí, però realment també, i sempre és el que deia el Jordi, quan hi ha un grup de ciutadans que fa propostes de millora que són objectives i que van en benefici de la Generalitat, de tots els ciutadans, també els polítics de torn haurien de ser una mica més receptius del que són, perquè llavors a vegades s'ho prenen com si els estessis fent una crítica, diguéssim, a la seva gestió, per comptes d'entendre...
Una crítica a la seva persona, que
bueno, vaja, sí, la persona. Sí, la persona, sí. Més, és a dir, per comptes de dir, no, és que a veure, el que estem és intentant millorar la ciutat, i no, m'estan atacant, No, m'estan atacant,
clar,
no, perdoni, que no és
però
això.
Però a part d'això, jo dic un regidor que l'hem fet callar 4 o 5 vegades en el ple, per part de l'alcalde, però això és una anècdota. A part d'això, un altre tema, és a dir, cedir poder, o escoltar que diu gent, vol dir més complexitat, més temps i més esforç, això és així. I és clar, el poder l'ha de fer aquesta, a tots els nivells, a tots els colors. El poder l'ha de fer aquesta forma, he d'escoltar, he de sintetitzar el que em diuen, he de tenir un compte. Clar, vol dir pencar més, no ens enganyem, per una banda i per l'altra. I clar, això és complicat.
Sí, però un cop que penques i que pots començar a construir un teixit, a la llarga ha de portar una simplificació, perquè la gent s'entén més, tenen, diguem-ne, eines de diàleg, i també en un moment determinat, com ara, si Sant Cugat estigués vertebrat, la crisi es podria, diguem-ne, crec, portar d'una altra manera, en el sentit que podries apel·lar a la responsabilitat d'aquests i aquests i aquests i aquests, i a veure com ens ho repartim, a veure com ens ho plantegem, etc., com a situació d'excepció. En aquests moments, això no ho pots demanar, perquè a Santa què em demanes tu a mi això ara?
Vostè ha estat un bon tema ara, que és per un altre debat, vertebrar Sant Cugat. Clar, com es vertebra una ciutat d'al·luvió que s'ha construït en els últims 20 anys? Aquest és un debat interessant, eh? Dels 85.000 habitants, el 60% han arribat als últims 20-25 anys. Aquest és un tema interessant. Com estructurar, amb quin discurs, amb quines pràctiques, una ciutat amb aquestes dificultats d'una gent que bàsicament procedeix de Barcelona i que també segueix tenint les seves relacions laborals, afectives i tal, amb Barcelona. Aquest és un tema interessant que dona per tot un altre debat, eh?
Jo, això és aquest
objectivament,
tema que...
tenim dificultats per Barcelona Sant Cugat.
No, aquest és el tema aquest que he plantejat sempre, que en realitat no hem estat construint una ciutat, sinó que hem estat construint un suburbi, amb totes.
Bueno, l'altra discussió és si pot ser una ciutat a 15 quilòmetres de Barcelona, aquesta és l'altra.
I tant que sí.
No.
Que pot ser una ciutat, jo també ho crec, però que de moment, bàsicament el que hem fet ha sigut crear un suburbi, això també n'estic convençut.
Home, a veure, Barcelona no és una ciutat d'al·luvió.
Bueno,
una mica menys, una mica menys. Sí, però no.
Home,
sí. Però és que, però és que s'han cuat, saps? És clar, és que s'han cuat, perdona. No sé si us recordeu les xifres. L'any 81-82, estem parlant de fa 30 anys, érem 30.000.
Sí, sí.
I ja som 85, eh? Vull dir, cuidado, eh? Poca broma, eh?
Gairebé hem triplicat la població en res.
En 30 anys.
En 30 anys, sí.
Sí, però això és...
I l'hem duplicat en 20.
Bueno, consti que els 60 eren 10.000.
Però
no,
encara...
Si hem retrocedit...
No, jo sóc de l'època, vaig arribar al 83... 8, no, 83, no, perdó, 85, 86...
Encara no has fet mèrits per ser Sant Cuat, eh?
Encara no.
Ho has de currar molt, home.
Què has de
fer? Has ballat el Pago i Joan?
No, però perquè m'han coincidit malament els horaris per anar als assajos, de veritat, eh?
Perdona, jo vaig vindre aquí en 10 mesos i he ballat el Pago i Joan i sóc un nouvingut, eh? Tu has de currar molt, eh?
Què ha de fer una persona per ser Sant Cuatenca?
Segons alguns, néixer Sant Cuat, per ser un Sant Cuatenca...
No, deixant de banda... Acceptant que la gent es pot integrar i pot agafar aquest adjectiu, no. Què cal fer per ser Sant Cuatenca?
Era broma, el que s'ha de fer, viure aquí, punt, ja està.
Només?
Home, què més, més em poden exigir?
Participar de la directiva.
Què més em poden exigir, a veure? Està empadronat, sí. Per això, perquè no truqui un dia, escolti, vostè no existeix, no? Vull dir, no, coses d'aquestes. Però sí, aquest és un altre debat.
Un altre debat.
Què vol dir estar empadronat? A veure, aquí hem tingut regidors que no estaven empadronats, eh?
Sí,
ara bé.
Home, i coneixem alcaldes de ciutats veïnes que també vivien a...
També hi ha hagut empadronats que eren alcaldes d'altres ciutats.
Clar, és que vull dir, això també és molt curiós.
Que està imputat, aquest senyor vivia a Barcelona.
Fixeu-se si la llei arriba a ser bèstia. Tu pots ser alcalde de Sant Cuat, no estàs empadronat aquí, i no pots ser vocal de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix si no estàs empadronat en aquell districte. Això és bèstia, però bèstia, bèstia, bèstia.
Però aquí, per exemple, hi va haver una època en què curiós, hi havia l'alcalde de Sant Cugat, l'alcalde del Rubí i l'alcalde de Barcelona.
Sí, senyor. Dies mediante.
Veus que bé? Els tres.
Perfecte.
Es podien trobar... Sí, sí. Pel
encara hi segueixen visquent, el que passa que ja no són alcaldes.
Sí, exacte. Sí. Cap dels tres.
El cas de l'alcalde de Terrassa, el senyor Royes, que vivia a Matadepera magníficament sí. I baixava a Terrassa.
Vaja. Jo per això mai hi volgué fer ser alcalde de Barcelona, perquè vivint aquí dic no...
Bueno, però és que Matadepera sempre ha sigut com Terrassa de dalt.
El suburbi de Terrassa, el suburbi...
Sí. Sí. També hi ha gent de Sabadell, però de totes maneres, bàsicament, ha sigut sempre Terrassa de dalt, eh?
Absolutament, perquè a més no hi pensen en termes de la seva pròpia població.
No, no,
sempre pensen com extraradi.
Sí, sí.
Que això, de fet, és, són vicis.
Sí, sí. A veure, de la mateixa manera que Vilaterra ha sigut una mica Sabadell de baix, eh?
I malgrat pertany a Sabadell.
Sí, sí.
I són MD ara, per
exemple. Sí, sí, bueno, però vull dir que veure que són aquest tipus d'urbanitzacions i sí, de més sí. Que estan vinculades bueno, a una ciutat propera.
I tal, sempre que la gent que les fa, ve d'on ve, no?
Sí, això sí que mereixeria un programa la mentalitat.
Pensa que ja tenim tres monogràfics,
de la,
ja, eh?
De l'adscripció a Cerdanyola.
Apunta que tenim tres
no,
monogràfics.
No, ja en tenim tres quan vulgueu. Deixem enrere la participació ciutadana. Volia parlar una mica de la situació econòmica general. Ja sé que és un tema que surt cada tertúlia.
És el tema.
És el tema, bàsicament. Sabem que Rajoy diu que Espanya complirà els objectius de dèficit, que avui se situen en el 4,4%. El president del govern espanyol ha reaccionat així a les pessimistes previsions de l'FMI sobre l'economia espanyola i Rajoy ho ha dit a Portugal, on ha anat de viatge oficial.
Les de dèficit
sí.
A l'FMI. I per molt que vagi narrat, alguna cosa hi haurà.
Clar, la pregunta és, podrà complir l'estat espanyol aquestes previsions de dèficit? Perquè és una xifra que hem tractat diverses vegades.
No, jo crec que no. A veure, l'FMI està dient unes xifres que no tenen res a veure. On diem 4,4 l'any 2011,
llarg,
6, no sé què, i on l'any que ve es diu 3, ell diu 6,2. Ja es diu també que el Regne Unit i França tampoc compliran. Ara, això és el que hem dit alguna vegada més. Per què dogmatitzar el 3%? Per què dogmatitzar els terminis? No podem allargar el termini? Perquè després hi ha l'altre gran tema, que alguns ara ja, d'on dic que digo, quan, tota aquesta política no porta precisament a promoure el creixement.
Que ho diu l'FMI també.
No promoure, i no promoure el creixement vol dir menys impostos, menys ingressos i més dificultats per assolir el dèficit. Per tant, senyors, jo crec que estem amb un peix que es mossega la cua. Jo personalment, després de veure això, i les xifres de total, jo soc molt, molt pessimista avui dia, molt pessimista.
Però és que més si volen complir ara amb la xifra, hi haurà d'haver més retallades. I clar, què retallarem més? Ja és que
I a més, el senyor Rajoy arriba a la presidència i, en el fons, respecte al que és l'estat espanyol i, diguem-ne, l'administració pública que ell administra, aquest bon senyor no ha donat cap mostra de voler portar, diguem-ne, unes reformes i unes retallades, diguem-ne, dins de la seva administració. Ha estalviat amb quatre ministeris puntuals, etc, que clamaven al cel, però no cap gran cosa més. I allò que dius, fill meu, pues després ja... et queixes del Zapatero.
Els 25.000 o 30.000 milions d'euros que estan dient que retalli, ja veurem d'on sortiran, eh? Poca broma, eh?
Domènec, arribarem a aquesta previsió de dèficit del govern espanyol, ens trobarem que suspendrà, perquè no arribarà a la xifra.
No ho sé, jo, a mi el que m'ha ensenyat a la Facultat d'Econòmiques era justament de que no s'ha de fer el que s'està fent, diguéssim, en aquest moment. És a dir, dogmatitzar el dèficit i com una cosa, diguéssim, que intocable i que realment doncs, hem de... Això no porta, em sembla, absolutament enlloc, eh? I o bé s'apliquen mesures per incrementar la productivitat i per incrementar, diguéssim, l'economia i que això generi beneficis i que generi, diguéssim, més impostos, o no en sortirem. No és tant un problema del que deus com un problema del que realment ingresses.
És que l'FMI diu, compte, perquè les retallades el que fan és allargar la situació.
Però clar,
la
situació, hi ha economistes...
Però ja, però jo no sé com no veuen els governs europeus.
Hi ha economistes que se situen amb l'Estela Keynesiana, per dir, com per això, Krugman, Stiglitz, O'Keel, Anton Costas, i molts, que fa molt temps que estan dient, anem fent una política procíclica en lloc d'anticíclica. O fa molt temps, però... I també diu una cosa, diu, no és una qüestió d'economia, és una qüestió d'ideologia. El tema de dogmatitzar el dèficit no és una qüestió d'instruments econòmics d'economia, és una qüestió d'ideologia, home. Sí, sí, és un posicionament ideològic claríssimament.
Totalment, totalment.
Des del punt de vista econòmic, bueno, ostres, és que hi ha alguns que han anat per aquest d'allò i ja estan dient, hòstia, potser ens han passat de pistonada, ja ho diuen alguns. Bueno, que ja ens en trobarem com sempre, veure, però com que pagarem els de sempre...
Pues. Diguéssim, és que d'una lògica aplastant, és allò, si tu apretes, com vol generar riquesa? És a dir, has d'apretar...
Si butxaca, no...
Sí, sí.
Consum, bàsicament.
Clar.
Com generes consum?
Les dades, em sembla recordar, l'únic ítem positiu és l'exportació. Consum de les administracions cau en picat. Consum privat cau en picat. Acumulació de capital cau en picat.
Quants ajuntaments estan a punt de fallida?
Ja veuràs aquest any, això serà
I quantes botigues estan tancant?
Això serà un valle de làgrimes, això, eh? Els ajuntaments serà un valle de làgrimes, ja. Un altre monogràfic.
Quan se'n portem ja? 4. No, sí, jo encantat.
Fallides d'ajuntaments, aquest any, si seguim venint durant tot l'any, en parlarem molt, ja ho veus.
Sí. No, però bàsicament el problema... Sí, però bàsicament el problema és aquest, és l'ingrés, diguéssim. O sigui, el problema no és el dèficit, sinó que el problema realment és l'ingrés. Si tu augmentes els ingressos, podràs fer front al dèficit. Si has de fer el dèficit, diguéssim, has de fer front al dèficit a base de retallades, no té solució. No hi ha solució.
I a més té un impacte en l'economia absolutament negatiu.
Clar. I a més a més... Perquè mai arribaràs en el zero.
Jo crec que, a més a més, que aquesta idea de Rajoy d'insistir que complirem el dèficit és una manera molt trista de fomentar la confiança. Figura que ell està intentant dir-li al poble espanyol tranquil que ho tenim tot controlat. Doncs vaja manera de dir que ho tenim tot controlat.
Sí, vostè, tot controlat menys el dèficit.
Clar.
Del senyor Montoro, que fa declaracions i després l'endemà el corregeixen.
Però em sembla que són les més sensates. Que va dir, escolti...
No el corregeixen.
Bueno, la vicepresidenta que d'economia no sap ni un borrall. No, va dir, escolti...
I portaveu.
Va dir una cosa i diu, escolti, replantegem això, que ara hagi de ser per collons el 4 que venia a dir ell, que potser no hi arribem. La vicepresidenta... Pensar que ell en sap més economia, em sembla.
Sí, però és que bàsicament diguéssim és això. A veure, el deute intrínsecament no és dolent. Eh? Si tu t'has de comprar...
És que els ajuntaments no funcionarien.
Esclar, no, ni l'economia. A veure, si tu t'has de comprar un pis, no tens tots els diners per comprar un pis. No. Per tant, què fas? T'endeutes.
Les empreses, no en parlem ja.
És igual, tu t'endeutes, no? T'endeutes, però tu tens uns ingressos que amb aquells ingressos pots viure i pots fer front, diguéssim, en aquest deute que tens i vas pagant, diguéssim, el teu deute. Per tant, no hi han d'haver-hi problemes. El problema no és el deute en si mateix, sinó és amb els ingressos que has de tenir per poder pagar el deute. Ara, si t'obsessiones amb que el que hem de fer, diguéssim, és pagar el deute, doncs estàs perdut.
I l'altre problema és que els que administren els teus diners o te'ls deixen, els que fan circular el diner, han fet animalades brutals. Aquesta és l'altra.
Aquí està. Han estirat sistemàticament més el braç que la màniga,
sí.
I aleshores vas veient les notícies de poblacions on l'Ajuntament està en fallida i després t'expliquen que tenen un poliesportiu de no sé què i que tenen quatre jardins d'infància públiques, que no sé què, que tal, que qual...
I dius, clar, perquè fer la inversió... Això, en una època de vaques grasses és fàcil, però després el manteniment de com mantenir-ho...
Exacte, és el que diu el Domènec. Tu, si tens una mínima, sobretot en èpoques de grasses, una mínima ingressos sòlids, tu pots endeutar i pots fer inversions. No? Però escolta, hi ha calcular l'ordinari, la despesa ordinària, aquí és per on peta, eh?
Clar.
Tu pots invertir 1.000 i no, ja en 15 anys ho puc pagar, cap dubte, una càrrega financera suportable, però ja li ha sumat aquesta càrrega financera el que serà l'ordinari d'aquesta despesa
i
per qui
peta, personal,
per qui peta. Perdona, a Sant Cugat tenim una piscina coberta a Coll Favà, que em sembla que si funciona, funciona un mes a l'any, sense anar més lluny.
I quan agafes el cotxe vas per Catalunya, vas per pobles petits de l'interior i veus un pavelló
i això qui ho paga?
I dius, són 4.000 i qui ho paga?
Sí, al·lucines pepinos.
Quan jugues en un equip esportiu de Sant Cugat i viatges per fora, clar, Sant Cugat...
Bueno, aquí suposo que hi ha la reparar el repartidor de les diputacions i tal i qual, perquè a veure, el que veus en municipis de 100 habitants, a veure, és impossible que ells ho paguin. Però clar, tot això anirà caient en cascada, tot això.
Bueno, però a veure, diguéssim, tornem-lo de sempre, diguéssim, el que han pogut pagar és l'extraordinari, sí. No l'ordinari.
No, no, l'ordinari no, ara no, ja veuràs, serà uns pets com una galàquia.
Tenim molts debats pendents, tindrem
quatre
molts dies per
parlar-ne.
Jordi Casas, Domènec Miquel Samaurans, moltíssimes gràcies, molt bon dia. Moment ara per al butlletí i el magazín.